Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El desenvolupament de la bomba atòmica per part dels Estats Units al projecte Manhattan va ser conegut per Stalin des dels mateixos inicis. Pels soviètics era imperatiu no cedir ni un mil·límetre en el pols per disposar del millor armament. Per tal d'obtenir informació de l'enemic i fer avançar el programa d'investigació pròpia, els russos van recórrer a l'espionatge. Un matrimoni de Nova York es va veure en el punt de mira d'aquest foc creuat. Eren en Julius i la Ethel Rosenberg, dos peons sacrificables en una partida anomenada Guerra Freda. L'agost de 1949, la primera detonació soviètica d'una bomba atòmica al Kazakhstan va aconseguir avançar-se qualsevol previsió de la CIA, que no creia possible que els russos dominessin la tecnologia atòmica fins 4 anys després. Els nord-americans van tenir clar des del primer moment que els soviètics havien obtingut les dades necessàries gràcies a les seves xarxes d'espies i va invertir molts esforços per identificar-los. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass, descendents de migrants russos, s'havien conegut pels vols de 1932, en una època en què freqüentaven la Lliga de les Joventuts Comunistes als Estats Units. Després de molt insistir, en Julius va convèncer el germà de la seva nòvia, en David, perquè també ingressés a la mateixa organització. Amb el temps, en Julius i en David van participar en el lliurament d'informació sobre el programa nuclear nord-americà a Moscou, informació menys vital del que es va afirmar aleshores. Sembla que la Ethel Rosenberg coneixia la conspiració, però no hi havia participat. Això no va impedir que fos detinguda i jutjada al costat del seu marit. Malgrat que algunes proves i testimonis no estaven del tot clars, el 5 d'abril de 1951, Julius i Ethel Rosenberg van ser condemnats a morir a la cadira elèctrica, una sentència que es va executar el 19 de juny del 53. El pitjor per ells va ser que en el moment de ser capturats, la Unió Soviètica ja hagués obtingut la bomba atòmica. En certa manera, van ser els bocs expiatoris. Els fills van proclamar la innocència de la mare i continuen avui en dia demanant actualment la revisió d'un dels casos més sonats d'espionatge soviètic als Estats Units, l'anomenat des d'aleshores cas Rosenberg. Com és habitual a l'Enguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un cas que als Estats Units té molt de pes, un cas típic de la Guerra Freda, de descobriment d'espionatges per part d'un bàndol, de represàlies molt intenses per aquest espionatge, la guerra, per sort mai declarada, atòmica, a punt d'esclatar. És un moment clau que potser aquí ens ha arribat relativament poc, aquest tipus de històries.
Sí, i a més, és a dir, això, sempre parlem de que hi ha uns precedents immediats i uns mediats. En aquests casos n'hi ha uns mediats que eren molt contraris per als Estats Units, que era la crisi del 29. En la crisi del 29 hi van anar milers d'americans, se'n van anar a Rússia a crear un país nou. Fins i tot van fer una lliga de béisbol. Després gairebé tots...
A Rússia?
A Rússia. Caram. Fins després Stalin gairebé els va matar tots perquè va desconfiar d'ells. Bueno, una barbaritat. Però als Estats Units també li passava el mateix, que tots els joves que en el seu moment van ser propers a Joventuts Comunistes o al pensament comunista, a tots els va veure sospitosos, a tots. És a dir, es va crear com una mena de terror, de que aquesta ideologia no contaminés la societat americana. Mm. Això va fer de que quan hi havia aquesta bomba dissuasòria que només tenia els Estats Units, que la feia la potència única al món.
Que sí, l'única superpotència.
L'única superpotència. Sí, sí. Que la poguessin tenir els russos, els soviètics, això els va crear un pànic extraordinari, perquè, clar, aquí hi ha... L'equilibri és que quan tu et treuen els dos ulls igual que l'altre adversari, en fi, què vas a fer? I aleshores aquesta situació va produir, diguem, aquesta mena de bogeria que entra l'administració nord-americana en referència a aquest espionatge que... se n'hauria de parlar molt i vés a saber fins en quin nivell l'espionatge va existir, però fins en quin nivell va ser important per la bomba atòmica, perquè molts científics alemanys i altres científics, i també russos, en fi, tenien la seva capacitat per desenvolupar.
No, i francesos, i britànics, i suecs, i hongaresos, vull dir que, la llista era llarga,
I per això, i més en aquell moment, vull dir. I això va portar aquesta mena de, bueno, de paroxisme que...
Italians deixava també,
No ens equivoquem, després fins i tot el programa que no fa gaire setmana es va fer TV3, amb els quals Espanya també va intentar anys després tenir una bomba atòmica.
Sí. Era una tecnologia, diguéssim, i una aplicació de la ciència que estava en el moment. Una altra cosa és que alguns és més ràpid que d'altres, però que realment era una qüestió de temps.
Però als Estats Units li va entrar el monopoli, i quan amb una empresa o amb una situació amb algú li prens el monopoli, li entra pànic. Això li va passar als Estats Units.
I més quan estem parlant d'armament atòmic, que no és una cosa menor de monopoli.
I després d'una guerra.
Sí.
És a dir, quan la consideració sobre la vida humana ha perdut moltíssim.
Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entrar en aquesta història tan apassionant del cas Rosenberg és en Pere Cardona, divulgador històric, creador d'una pàgina web molt interessant d'història sobre la Segona Guerra Mundial i autor, entre d'altres, el llibre que avui ens ocupa és Ossos, Àtomos i Espies, Històries Sorprendentes de la Guerra Fria. Senyor Cardona, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Es pot dir que el cas Rosenberg és un cas típic de la Guerra Freda o té característiques que se'n van enllà del que va passar en aquella època?
Bé, el cas Rosenberg és un cas típic de la Guerra Freda, no? On entra a formar part el paroxisme del qual parlava en Joan Maria i realment, passat el temps amb la desclassificació documental que hi ha hagut i tot això, s'ha vist que la participació del matrimoni Rosenberg dins de que la Unió Soviètica aconseguís el seu primer enginy atòmic no va ser tan important com s'havia denunciat en aquell moment, no? Simplement ells van ser uns bocs expiatoris de tota aquesta corrent que perseguia el pensament comunista i que també tractava de salvaguardar una miqueta els mobles davant la pèrdua d'aquest monopoli nuclear, com bé apuntava en Joan Maria.
Clar, el monopoli nuclear venia, òbviament, venia de moltes causes, però el projecte Manhattan que havien posat en marxa els Estats Units en plena Segona Guerra Mundial, paral·lel d'aquella manera amb els projectes que estaven també l'Alemanya nazi portant a terme, molt més maldestres que no pas el projecte Manhattan, suposo que era un projecte molt secret. Jo no sé si tots els seus aliats, els britànics sí, però la resta d'aliats, no sé si sabia alguna cosa del projecte Manhattan, no sé si la Unió Soviètica sabia de l'existència de Manhattan i per tant volia saber què s'estava coent a l'Amogordo.
Bé, la primera referència que es té és durant la segona conferència de Quebec, quan els nord-americans que comencen a tindre el seu propi programa nuclear pacten amb els britànics a juntar tots els programes per fer un de conjunt. I en aquell moment també es pacta amb una clàusula secreta que la Unió Soviètica quedi exclosa del coneixement que entre tots dos estaven començant a atesorar sobre l'armament nuclear, no?
Tinc entès que era més aviat els britànics els reticents que no pas els nord-americans amb aquest sentit, però que posteriorment la cosa ja seria de tots dos, però que inicialment els britànics, sobretot perquè Churchill era molt anticomunista i tenia més dèria amb el tema de la Unió Soviètica que els americans en aquest sentit anaven més amb la flor a la mà, inicialment, no, després
bé,
no és el cas, però...
No només és que anessin amb la flor amb la mà, sinó que Roosevelt també va tindre que fer autèntics malabarismes per aconseguir que durant tota la Segona Guerra Mundial el que era l'aliança aliada no es trenqués, no? Perquè, com bé dius, en Churchill era bastant contrari a la doctrina comunista, però, clar, d'unidó. A l'Stalin tampoc és que estigués molt per la labor,
no?
No era molt simpàtic, no era molt...
I tampoc amagava. Tampoc amagava l'ideari d'Stalin, era clar.
Que... Sí, per tant, era una aliança obligada per les circumstàncies, però no precisament que era de gust per tots tres principals firmants d'aquesta aliança. N'hi havia d'altres que aquests no tenien cap importància pel cas. En tot cas, durant l'elaboració del projecte Manhattan, Hi ha filtracions cap a la Unió Soviètica o van aconseguir mantenir-lo que fos una gran sorpresa l'esclat de les bombes a Hiroshima i Nagasaki el 45?
No, van haver-hi força filtracions fins i tot abans de que es constituís oficialment el projecte Manhattan, perquè el projecte Manhattan es comença a constituir més o menys cap als voltants de 1943, quan es nomena Robert Oppenheimer com a director tècnic d'aquest projecte, però l'any 42 els agents soviètics ja havien començat a enviar informació cap a Moscou, informació d'aquests primers treballs que estan desenvolupant els nord-americans, no? El que passa és que l'any 43 és quan ja s'assenta definitivament el projecte Manhattan, es trien uns terrenys a Nou Mèxic, concretament a Los Alamos, i Robert Oppenheimer es posa al capdavant d'aquest projecte tècnic, no?
Que és un projecte tècnic, no oblidem, que implica desenes de milers de persones. No estem
Correcte.
Parlant de 10, 12, 15 o 25 tècnics i una mica d'aparell logístic al costat, per tant, un centenar de persones. No, desenes de milers de persones. Es crea una ciutat que està... Una ciutat secreta, a més, és absolutament al·lucinant, no?
Una ciutat secreta que, a més, està totalment compartimentada, és a dir, la gent que estava treballant en determinades zones del projecte Manhattan, com per exemple els que podrien ser els físics teòrics que estaven calculant el que era el rendiment de la bomba atòmica, no coneixien la feina d'altres persones que potser estaven dissenyant com seria la carcassa de la bomba atòmica, no? Estava tot totalment compartimentat, estancat, perquè ningú pogués... tindre filtracions de la feina dels altres equips.
I els soviètics aconsegueixen penetrar aquests murs?
Els soviètics aconsegueixen penetrar aquests murs, no? I la primera advertència que reben els americans és tot just finalitza la Segona Guerra Mundial, 1945, perquè hi ha un diplomàtic soviètic que està adscrit a l'ambaixada soviètica a Canadà, Igor Gouzenko, que deserta. I el primer que fa és advertir als aliats que hi ha un científic britànic, Alan Maynui, que ha començat a filtrar informació sobre aquest projecte Manhattan en els soviètics, no? Però no és fins al 1949
que els... Han passat 4 anys, per
tant,
Déu-n'hi-do.
Han passat 4 anys que els nord-americans aconsegueixen trencar el codi de xifra soviètic i troben tota una sèrie de comunicacions relatives al projecte Manhattan on es parla d'un agent al qual se li posa el nom o l'àlies de Rest que està passant informació als soviètics mitjançant un correu al qual se li posa l'àlies de Gus. Clar, en aquell moment l'FBI comença a fer la recerca per trobar qui són aquestes dues persones, no? I al cap d'un temps troben que Rest o associen a l'àlies de Rest a un físic anomenat Klaus Fuchs, que és la persona que realitza els càlculs matemàtics pel desenvolupament de la bomba atòmica, i Gus l'associen a Harry Gold. Harry Gold és el correu que fa de mitjancer entre la informació que està subministrant Klaus Fuchs i els soviètics.
De tota manera, també en aquells anys, clar, les dues bombes que fan esclatar a l'agost del 45 a Hiroshima i Nagasaki no s'aturen aquí. Continuen investigant, encara que ja no és exactament el projecte Manhattan, però els nord-americans són molt conscients del poder polític, no només armamentístic, que els dona aquestes bombes, i continuen la investigació. Però també sospito que no devia ser amb el mateix nivell de control que podien tenir a Manhattan, que ja havien tingut filtracions, però suposo que comencen a expandir-se per universitats, per centres de recerca, i això també trenca el control que poden tenir.
Trenca el control i trenca la confidencialitat sobre les dades que s'anaven manegant, no? Pensa que també en aquella època es comença a fer proves, les famoses proves de l'atol de Bikini, que és quan es detona, per exemple, l'enginy aquell Baker, que era la primera bomba atòmica que es va detonar sota el mar, per exemple. I clar, tot això implica que hi hagin més equips multidisciplinars que estiguin al tant de tot el que està passant amb la investigació atòmica i, per tant, que puguin haver-hi moltes més filtracions.
I la premsa molt més interessada, no és el mateix. Correcte. Una premsa l'any 45, premsa lligada per la guerra i pel secret de guerra, i molt patriòtica, en el sentit de no revelarem res que pugui afectar els nostres interessos com a exèrcit, que la premsa de l'any 47, 48, 49, que malgrat això encara es manté, ja no estàs en situació de guerra i, per tant, pots informar més, el públic vol saber què és això la bomba atòmica, si en fem més, si servirà per destruir els enemics, si els altres ho tenen, etc. Això obre molt, molta informació.
I que els possibles espies ho són per dues raons. Una és ideològica, que això és molt important, perquè ho fan des del cor i els sentiments, i l'altra és econòmica, però...
Clar, clar. I de vegades les dues coses, eh?
Clar, que... aleshores...
Sí. Penseu també que la premsa, clar, durant la Segona Guerra Mundial també va jugar un paper propagandístic molt, molt important, però és que la postguerra també va continuar jugant aquest paper propagandístic, no? Per tant, quan el govern dels Estats Units volia fer arribar una notícia conforme una de les proves nuclears doncs, havia resultat satisfactòria, clar, el primer que feien era acudir als mitjans de comunicació que escampant sí, sí. per tot arreu l'èxit d'aquestes...
La ràdio, la CBS de ràdio, correcte. Les primeres emissores de televisió, el New York Times, el que sigui, no? Tot el que...
Encara el prestigi de la Unió Soviètica totalment amb Stalin, no se sabia tot, de... i l'admiració a escala universal. Recordem els nostres opositors comunistes catalans i espanyols que parlaven de Stalin amb un nivell, en fi, gairebé deificant-lo.
Sí, sí, sí. No, no, això, fins que no mori Stalin i es comenci el procés de desestalinització a la Unió Soviètica, no es produirà la caiguda de la imatge de Stalin al món, eh? Vull
dir que... Penseu que això va arribar l'any 56.
Sí, 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 per això dic.
El 20 aniversari
falta molt,
del Partit Comunista.
Fins que Nikita Khrushchev no ho denuncia.
I d'aquella manera, inicialment, també, vull dir que no,
és que això,
tampoc...
És que aquest fet, estic totalment d'acord amb el que comentaves, no? Perquè aquest fet fa que hi hagin molts dels espies que trontollin ideològicament, perquè ells diuen, clar, fins ara estan treballant pel pare Stalin, com sí, se'l coneixia
en aquest món. Per construir un món nou.
Correcte.
Sí, sí. I molt resulta, més just. I, molt, clar,
és, i és, resulta que el pare Stalin és el primer que ens ha massacrat.
És un assassí de primer ordre.
Que ha fet tota l'espurga sí, i tot això. I sí. Això fa trontollar a molts dels agents soviètics. Clar, no? No estem... I la CIA se n'aprofita d'això. Perquè en aquell moment capta uns quants...
Però clar, no estem en aquell moment, estem
abans.
I per tant encara el tema ideològic... Aquí apareixen els Rosenberg, o apareixen, no? O comencem a... Què és el que passa? Quina relació hi ha aquests Rosenberg?
Bé, a partir de la detenció de Harry Gold, Harry Gold admet que hi ha fet de correu entre Klaus Fuchs i els soviètics i narra un episodi que és clau per... trobar amb posterioritat perquè s'iniciïn totes les recerques que fa a l'FBI per arribar fins al matrimoni Rosenberg, no? I és que ell explica que en una ocasió els soviètics li encarreguen que es desplaci fins a la ciutat d'Albuquerque, on hi ha una persona que li té que facilitar informació molt important sobre aquest enginy nuclear, no? Ell arriba a Albuquerque, rep aquesta informació i la trasllada. El que passa és que desconeix el nom de la persona que li ha facilitat tota aquesta informació. El que sí que pot aportar són unes quantes dades a l'FBI perquè l'FBI inicia aquesta recerca, no? Ell diu que és un militar o que per almenys aquesta persona, quan el rep en el seu domicili, el rep vestida de militar, que a més està casat i que viu en determinada zona d'Albuquerque. Clar, l'FBI amb aquestes dades comença a fer una recerca i arriba fins a David Greenglass, que era la persona que havia facilitat aquesta informació, no? I arribat a aquest punt, potser sí que seria bo detallar una miqueta com va ser aquest anell d'espionatge liderat per en Julius Rosenberg, no? Julius Rosenberg, que com bé dius, és una persona que està íntimament lligada al Partit Comunista Nord-Americà, a més ell és enginyer elèctric i l'any 1940 és contractat per l'exèrcit americà per treballar en una àrea que té molt a veure amb el tema de l'electrònica i dels radars. El que passa és que quan s'assabenten de la seva afiliació política, l'expulsen de l'exèrcit, no? I l'any 1943 Julius Rosenberg pren una decisió bàsica, que és que ho abandona tot, fins i tot abandona el Partit Comunista per dedicar-se en cos i ànima a fer d'agent secret dels soviètics. juntament amb ell trobem la figura d'Ethel Rosenberg, amb el cognom de soltera Ethel Greenglass. Uh-huh. Ethel Rosenberg, que és la seva dona, la qual va conèixer feia molts anys també, mentre tots dos participaven d'algunes activitats juvenils polítiques escrites al Partit Comunista. A més, ella vol endegar una carrera de cantant, però la cosa no li acaba de sortir bé i acaba com a secretària en una empresa logística de transport, i allà també entra en contacte amb el món sindical. Per una banda tenim el matrimoni Rosenberg, i per una altra banda tenim a David Greenglass, que és el germà petit d'Ethel, que des de ben jovenet comença a freqüentar tots aquests cercles comunistes una miqueta gràcies a lo que és a l'empeny que li fa en Julius Rosenberg, i a la seva dona, la Ruth, que també participa de tots aquests cercles comunistes, no? Per tant, veiem que és una xarxa que és de caire familiar, no? Sí, els matrimonis són...
Sí, amb els cunyats...
Com aquell que diu, tot queda a casa.
Dos germans amb... Sí, sí.
Tot queda a casa. Doncs bé, com podeu endevinar, el David Greenglass, que l'any 1944 comença a treballar a Los Alamos, és aquest militar que Harry Gold diu que és qui li ha facilitat aquesta informació. I és que a partir de que el David Greenglass comença a treballar a Los Alamos, clar, Julius Rosenberg redobla els seus esforços per intentar integrar-lo dintre del que és el seu anell d'espionatge, no? I David Greenglass, finalment, accedeix, i cap a mitjans de 1945 li facilita un petit esbós de lo que és aquest artefacte nuclear, però un esbós que és molt infantil, no té cap tipus d'informació tècnica ni res de tot això, no? I aquest és el lligam que estableix el FBI amb el cercle o amb l'anella d'espionatge del Rosenberg.
Les dues víctimes col·laterals del cas Rosenberg van ser, sens dubte, els dos fills del matrimoni. El dia de detenció de Julius Rosenberg, el 17 de juliol de 1950, en Michael tenia 10 anys i en Robert en tenia 6. Anys després van adoptar el cognom de la seva família adoptiva, Mirpol, però no han oblidat mai els orígens ni han deixat de reclamar justícia. En una entrevista concedida al nostre convidat, el fill petit Robert Mirpol recordava com va viure aquells mesos en què la seva família es va desintegrar.
Al contrari que en Michael, no conservo cap record d'aquella jornada. Potser la diferència d'edat fa que ell tingui més present l'entrada de l'FBI al nostre petit apartament del Lower East Side de Nova York. Uns cops a la porta van reclamar la seva atenció quan escoltava un episodi del genet solitari. En obrir-se la porta, un grup d'homes van veir l'estança preguntant pel papa. Enmig del tràfic, un d'ells va apagar la ràdio familiar. En Michael la va encendre i l'home la silencià de nou. Així unes quantes vegades, fins que el meu germà es va rendir. La mama, nerviosa, va llançar un crit a l'aire. Vull un advocat! A partir d'allà tot va anar a una velocitat de vertigen. Per nosaltres, la vida va continuar en aquell apartament minúscul sense el papa, encara que no va passar molt de temps fins a l'entrada de la mare a la presó. L'11 d'agost ens va colpejar la terrible notícia. Aquell matí havia de testificar davant d'un gran jurat i ens va deixar a càrrec d'un veí. L'FBI la va detenir només acabar. Nosaltres ho vam saber perquè ella mateixa ens va telefonar. Quan li ho va dir a Michael, ell va preguntar si podia tornar a casa. En sentir la resposta, el meu germà proferia un crit esglaiador que li provocaria desassossec la resta dels seus dies. Sense voler-ho, li va partir l'ànima. Com que el veí no sabia què fer amb nosaltres, ens portà a casa de la Tessie Gringles, la nostra àvia materna, una dona àcida i odiosa que ens feu la vida impossible. Suposo que el fet que el seu fill David i la seva jove Ruth decidissin testificar a canvi d'una rebaixa substancial de les condemnes va influir bastant. Gràcies a això, la Ruth Gringles no va ser acusada ni va passar un dia a la presó.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Pere Cardona i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del cas Rosenberg, un cas que va sacsejar especialment la societat nord-americana, no només, i que va ser un dels casos claus de la Guerra Freda. Acabem de sentir aquest testimoni, que em sembla que va poder recollir directament el nostre convidat, d'un dels fills del matrimoni, com ho recordava, que era un nano molt petit en aquell moment quan va viure això, però que ell té molt clar que de la culpa de tot allò, en tot cas, no va ser de la seva mare. Això és claríssim. Encara viuen amb aquest dolor, perquè deu ser un dolor tremendo, els dos fills. No sé si el fill gran viu encara.
Sí que també, viu. També. En Michael també viu, sí. A veure, aviam, és un fet molt traumàtic per dos. Si normalment hi ha la pèrdua d'un ésser estimat, doncs és un fet traumàtic.
Sí, sobretot tan petits, doncs, clar.
Sobretot quan la persona és tan petita, doncs imagina't amb un fet tan tràgic com aquest,
pare
no?
Pare i mare a la cadira elèctrica.
Sí.
Pare i mare a la cadira elèctrica, sí. A més, de cop i volta, clar, l'FBI entra a casa, s'emporta el pare, després s'emporta la mare, ells que també reben tot el rebuig social hagut i per haver-hi, perquè, clar, no deixaven de ser els fills de dos espies que havien facilitat el secret de la bomba atòmica als soviètics, i a dia d'avui ells encara ho recorden molt de dolor. A més, durant tot aquest temps, ells en un principi van defensar també la innocència del pare, però en tota la desclassificació documental que hi ha hagut, sobretot a partir de l'any 1975 i a partir de determinats testimonis que durant l'època també van ser claus per condemnar els seus pares a la cadira elèctrica, que ara de cop i volta es desdiuen de tot el que van dir en aquell moment, és tan clar que el pare possiblement sí que havia participat en algun episodi d'espionatge, però és tan claríssim que la mare no va participar per res, i des de ja fa uns anys estan protagonitzant una campanya per exonerar i per recuperar o rehabilitar el que és la memòria de la mare, no?
Tornem al cas. Hem sentit ara la detenció. Per tant, després de que l'FBI ha comprovat que el cunyat o germà de la Ethel, cunyat del Julius, és el que està aconseguint informació de dins de Los Alamos i que el Julius és l'espia, a partir d'aquí es desencadena la situació. De tota manera, la informació que donava, pel que comentava, no té gaire importància, no sembla molt, molt important.
A veure, la informació que va facilitar en Julius Rosenberg era una informació que no era de vital importància i que els russos, com molts anys després, van reconèixer, no els va portar a fer el desenvolupament de la seva bomba atòmica.
Ja ho sabien, per entendre'ns, els russos,
sí,
això no
correcte.
Els calia.
Ells, la informació que van fer servir i que va escurçar els temps a l'hora de construir el seu enginy nuclear, la va facilitar en Klaus Fuchs. Klaus Fuchs era el físic teòric que va fer tots els càlculs que van possibilitar la construcció de la bomba atòmica. La informació que va facilitar en Julius Rosenberg, de fet, n'hi ha un alt càrrec soviètic, un general que a la dècada dels 2000 hi va dir que era brossa, que no els servia per res, que era un esquema molt infantil que podia haver dibuixat qualsevol nen i que ells, a partir d'aquell esquema, no podien fer res, no?
Per tant, el gran superespia que es va vendre, que era en Julius Rosenberg, no. Era un espia menor, en tot cas.
Era un espia menor que sí que és cert que va passar alguns secrets que tenien que veure amb altre tipus d'armament, però amb l'armament nuclear no tenia sentit que se li atribuís la preponderància que se li va atribuir, a no ser que, clar, que els poguessin escollir com bocs expiatoris per tot el que estava succeint en aquell moment al país, no?
S'ha de dir també que estem en uns anys de la Guerra Freda, que en el cas dels Estats Units, a més, representen un retrocés claríssim amb les llibertats que tenien. No és només un tema internacional, amb clau interior, és l'època que s'ha anomenat del macartisme, que és una simplificació del que passava, però ja ens entrem, però que està representant una persecució al dret de la llibertat d'expressió, al dret d'associació claríssimament, a la representació de les minories dins dels òrgans representatius dels Estats Units, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, per tant, estan en un gir autoritari del país que també explica que fossin tan maltractats els detinguts.
Correcte, a més, pensa que el que era la doctrina macartista és que va impregnar tots els substractes socials i tampoc va quedar molt deslligada del que va ser el cas, no? Com per exemple el jutge que va ser designat per dur a terme el judici, en Irving Kaufman, una persona que estava claríssimament impregnada per tota aquesta ideologia macartista, no? El principal fiscal del cas, l'Irving Seipel, era una persona que ja havia participat com fiscal en casos anteriors molt sonats d'espionatge, com per exemple pot ser el d'Alger Gis. Però és que dintre de l'equip de 5 fiscals que eren els que representaven l'acusació, hi havia una altra persona, el Roy Cohn, que era un assessor directe del propi senador McCarthy, no? Llavors, clar, en contraposició a això, tens el que era la defensa que estava representada per Emmanuel Bloch, que era un simple advocat que era molt proper a el que era el Partit Comunista Americà, que només tenia l'ajuda del seu pare, que era un advocat però que no era especialista en dret penal, i perquè us feu una idea, aquest home treballava assessorant el gremi de flaquers i de pastissers de la ciutat. I aquest va ser el principal recolzament que va tindre l'advocat de defensa.
O sigui, la comparació és brutal, no? La CIA en tot el seu aparell administratiu.
Correcte.
Però també una cosa que s'ha de recordar, que el macartisme deixa una petja important en la història dels Estats Units fins al present. Uh-huh. És a dir, això s'oblida. És a dir, el pensament als Estats Units encara hi ha persones més extenses del que sembla, que quan parles ja no de paraula comunisme, paraula socialisme, paraula anarquisme, etcètera, etcètera, fent valoracions, en fi, se'ls hi posa els pèls de punta encara ara, Dic que no és una cosa tan passada. No vull dir que el part del tram no ho hagi recollit, però sí. No em volia referir al tram, és en general.
Passa que contrasta molt amb uns Estats Units de la preguerra, sí. Inclús amb els anys dolents de la postguerra primera mundial, sí, en què realment ja no són anys bons per als Estats Units en molts sentits, fins i tot amb el tema de llibertats, però l'etapa de Roosevelt com a president i de Franklin Delano havia sigut realment una alenada d'aire fresc, sobretot amb el tema de llibertats i amb l'associacionisme. És quan per exemple els jueus que són molt maltractats a Estats Units abans de l'aparició de Roosevelt, a partir de l'aparició de Roosevelt també respiren. Ho dic amb detalls d'aquests, organitzacions que ara diríem feministes, que en aquells moments no es deien així, però que també havien sigut molt perseguides, molt maltractades, no a altres nivells, però respiren. Sindicats de caire anarquista respiren. No dic que siguin molt ben tractats, però respiren. Cosa que després de la Segona Guerra Mundial serà totalment diferent. I això és clau, també, la manera del món.
Per maleir i els Rosenberg i voler-los penjar cremar la foguera.
Sí, totalment.
Com es va desenvolupar el judici? Va durar molt, va ser molts testimonis, van sortir moltes coses a la llum.
Pues mira, el judici va començar el dia 6 de març de 1951 i va ser un judici en el qual, com bé comentava el Joan Maria, clar, l'aparell de l'Estat doncs va carregar amb tota l'artilleria pesada que va poder i més contra ells, no? En aquest judici doncs van aparèixer, per exemple, testimonis com el de McFlichter, que era un enginyer que va ser amic de Julius Rosenberg des de una etapa molt, molt primerenca, que ell va reconèixer que havia acompanyat a persones properes a Julius Rosenberg a recollir informació. També va participar en Harry Gold. Harry Gold va detallar totes les trobades que tenia amb el Fuchs, també va detallar trobades que havia tingut amb David Greenglass per facilitar aquesta informació, però, sens dubte, el testimoni més esfereïdor que va haver-hi a la sala va ser el del propi David Greenglass, que no va tindre...
És el cunyat de Rosenberg, el germà de la Ethel.
Correcte, que no va tindre cap tipus de pudor ensenyar a la seva germana i fer-la culpable d'haver redactat en una màquina d'escriure aquestes notes que després havia facilitat als soviètics. No? Aquesta declaració va ser la que va condemnar inexorablement a la Ethel Rosenberg a la cadira elèctrica.
Com comentava en Pere Cardona, el nostre convidat David Greenglass va ser el testimoni clau, no només per l'acusació contra Julius Rosenberg, l'home que l'havia reclutat a la xarxa d'espionatge, sinó també per condemnar la seva germana Ethel. Anys després, Greenglass va confessar el que la defensa del matrimoni ja havia sospitat, és a dir, que havia implicat falsament la germana en la trama a canvi de salvar la seva dona, la Ruth, mitjançant un pacte amb la fiscalia. La seva declaració al judici va barrejar dades certes amb altres d'inventades, sobretot les que feien referència a l'Ethel.
Senyor Greenglass, ens pot explicar de quina manera Julius Rosenberg el va preparar per la seva trobada amb Harry Gold, correu dels serveis secrets soviètics?
Sí, senyor fiscal. En Julius em va lliurar la meitat de la tapa d'una caixa de gelatina Jell-O i em va explicar que el meu contacte havia d'encaixar la part de la tapa que faltava com a prova de la seva identitat.
Com va ser la primera trobada que va mantenir amb el senyor Gold?
Va trucar a la porta i la vaig obrir. Acabàvem d'esmorzar i hi havia un home aturat al passadís que em va preguntar si era el senyor Greenglass i li vaig dir que sí. Va entrar per la porta i va dir: "M'envien Julius." Vaig anar a buscar la bossa de la dona, vaig treure el moneder i vaig agafar la part corresponent de la caixa de gelatina. Ell va agafar la seva peça, les vam revisar, van encaixar i es va completar la identificació. Li vaig oferir si volia menjar alguna cosa i em va dir que ja havia menjat. Només volia saber si tenia informació i li vaig dir: "Tinc alguna cosa, però l'he d'escriure. Si tornes a la tarda t'ho donaré." Quan va tornar, li vaig donar un dibuix del motlle de la peça detonadora.
Amb la vènia, senyoria, el testimoni presenta com a prova un esbós dibuixat de memòria 7 anys després dels fets.
Tot i la protesta de la defensa, la prova serà admesa, senyor Bloch. Procedeixi, senyor fiscal.
Gràcies, senyoria. Senyor Greenglass, li pot explicar al jurat què va passar el setembre de 1945?
Vaig anar a l'apartament dels Rosenberg amb la meva dona, la Ruth. Allà vam estar parlant dels passos a seguir. I recordo que l'Ethel va transcriure les notes aportades a mà amb una màquina d'escriure. Sí, ho recordo bé.
Ordre! Ordre a la sala!
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Pere Cardona, aquest testimoni que hem sentit del Greenglass, que implicava tan greument la seva germana, com va ser acollit pel matrimoni Rosenberg? Perquè tant en Julius com la Ethel sabien positivament que allò no anava per aquí. I que el Julius potser sí que havia fet coses, però la Ethel semblava, com a màxim, una col·laboradora molt menor, com a màxim.
Clar, aquest testimoni va caure com una gerra freda a la parella, no? I a més, en el moment en què es va produir l'advocat de tots dos, doncs ja tenia clar que el que havia passat era que en David Greenglass havia arribat a un pacte a la fiscalia. Ell no sabia fins a quin punt o quin era l'abast d'aquest pacte, però bueno, estava clar que s'havia arribat a un pacte per reduir la seva condemna o bé per exonerar a la dona en David Greenglass, no?
Perquè tampoc... les dues coses.
O les dues coses a la vegada, sí. Perquè tampoc hem d'oblidar que la Ruth, la dona en David Greenglass, no va tan sols ni aparèixer pel judici i va quedar totalment exonerada, no? Un cop que es va emetre el que era la sentència, que el jutge ja va dictaminar sentència, ella va quedar exonerada del cas, no?
En David Greenglass va ser condemnat?
En David Greenglass va ser condemnat a 15 anys de presó, que tampoc els va arribar a complir, no va arribar a complir la condemna sencera.
7 o 8 anys va estar.
Sí, em sembla que va estar més o menys la meitat. A més, va tindre molta sort perquè Això és una curiositat. El dia que el van alliberar es va donar la consciència que aquell dia va morir en Clark Gable, no? I clar, tota la premsa va dedicar moltes més fulles a el que era narrar la vida de Clark Gable i la seva mort que no pas el tema de David Miller,
no? Per la gent mitjana,
no?
És el carregable que dèiem.
Sí, lo carregable, sí.
I va quedar una miqueta per sobre, no?
Desapercebut, sí. i no va tenir, per
correcte.
Tant.
El que sí que és cert és que el dia 5 d'abril, quan el Kaufman va comunicar la sentència, aquí veiem molt clar el que comentàvem abans, no? com el jutge també estava imbuït de tota aquesta atmosfera macartista que hi havia en el país, no? Perquè no només els va condemnar a la cadira elèctrica, no? Sinó que a més va llançar unes quantes perles que d'unidó, no? Perquè, per exemple, els va acusar de ser els causants directes de la guerra de Corea i de que els nord-americans perdessin 50.000 soldats en aquella guerra, no? Perquè, clar, segons el seu punt de vista, si els soviètics no haguessin tingut aquesta bomba atòmica, segurament no s'hagués produït la guerra a Corea, no? Per exemple, va qualificar també el passar la informació als soviètics com un crim execrable i que, bueno, que ell, donar les circumstàncies, l'única sentència que podia dictaminar doncs era la sentència de mort per tots dos, no?
S'ha dit que també la guerra de Corea estava sent un xoc per la societat nord-americana, en què després de ser tan victoriosos l'any 45 havien descuidat absolutament del tot la preparació militar dels americans, i precisament dels soldats americans, els que estaven destacats a més estaven tolerant el règim salvatge de Park Chung-hoon a Corea, que estava fent unes besties a Corea del Sud tremendes, i que esperaven que la seva preponderància moral serviria per salvar-se de l'atac possible de Corea del Nord aliada amb Xina, i òbviament no va servir de res, diguéssim. Encara van tenir sort de conservar la part sud de la península de Corea, quan més aviat pintava el contrari, que amb una guerra a més molt, molt moguda, però que es va quedar amb unes fronteres molt similars a les que hi havia abans de la guerra, però després d'una muntanya de morts, de repressió brutal, d'una sensació per part dels Estats Units de que s'havien equivocat, els hi va entrar la por al cos. I suposo que això també va contribuir a que el dictamen, la sentència que es va fer contra el Rosenberg, no fos rebutjada en absolut per la societat nord-americana.
No, la societat nord-americana majoritàriament va acollir aquesta sentència, i a més la va acollir certament amb una miqueta de respir, no? Perquè, bueno, aviam, vale, els soviètics tenen la bomba atòmica, però escolta'm, hem trobat els culpables, sabem que són aquests, i ara pagaran per aquests fets, no? Com si el fet de condemnar a Julius i a Fer Rosenberg a la cadira elèctrica, doncs ja els lliurés d'un possible atac nuclear que hi hagués en un futur, no?
El document més emotiu relacionat amb el cas Rosenberg és la carta de comiat escrita per Ethel Rosenberg el mateix dia de la seva execució, el 19 de juny de 1953, poques hores abans de seure a la cadira elèctrica. Anava dirigida als dos fills del matrimoni, en Michael i en Robert, amb un afegit final adreçat a qui tenia la pàtria potestat dels nens en aquell moment, l'advocat defensor Manny Bloth.
Amors meus, els meus nens preciosos. Aquest matí mateix semblava possible que poguéssim tornar a estar tots junts altra vegada, malgrat tot. Ara que sé que no podrà ser, el que més desitjo és que vosaltres sapigueu tot allò que jo he acabat sabent. Malauradament, només podré escriure unes poques paraules. La resta us l'haurà d'ensenyar la vostra pròpia vida, com també em va ensenyar a mi. De primer ens plorareu amargament, com és lògic, però no estareu sols en aquest lament. Aquest és el nostre consol i, finalment, també serà el vostre. Sigui com sigui, heu de creure'm quan us dic que la vida val la pena de ser viscuda. Consoleu-vos pensant que fins i tot ara, quan la nostra fi s'apropa lentament, les nostres conviccions suposen una derrota per al botxí. Les vostres vides també us han d'ensenyar que el bé no pot aflorar enmig del mal, que la llibertat i totes aquelles coses que constitueixen una vida satisfactòria i mereixedora de ser viscuda, de vegades surten cares. Consoleu-vos pensant que ens mantenim serens i que hem entès, de la manera més profunda possible, que la civilització encara no ha progressat fins al punt d'entendre que no es pot millorar la vida llevant-li la vida als altres. I que ens reconfortava saber que uns altres seguiran darrere nostra. Desitjaríem haver tingut la joia i gratificació enormes de viure al costat vostre. El vostre pare, que és amb mi en aquestes últimes hores, us envia el seu cor i tot l'amor que hi té a dins per als seus fills estimats. Recordeu sempre que érem innocents i no hi ha res d'equivocat en la nostra consciència. Us abracem i us besem amb totes les nostres forces. Amb amor, el papa i la mama, Juli i Ethel. Per en Mani, la medalla dels 10 manaments i la cadena. I el meu anell de casada, vull que els hi regalis als nens com a prova del nostre amor immortal. Us estima, Ethel.
En guàrdia.
És impressionant, Pere Cardona, això que acabem de sentir, aquesta carta de la mare, d'Ethel Rosenberg, als seus fills el dia de la seva execució, on ella reclama la innocència de tots dos, d'ella i del seu marit.
Correcte, clar, perquè és que pensa que el judici s'havia basat en que ells havien passat la informació que havia permès construir aquesta bomba atòmica, no? I clar, ella no tenia constància que la informació que ells haguessin facilitat hagués pogut ajudar els soviètics a construir la bomba atòmica, no? Perquè, com bé deia abans, era una informació molt minsa, molt... En el judici es va presentar un esbós que el podia haver dibuixat un nen de 4 o 5 anys perfectament, i allò el jutge Kaufman ho va admetre com a prova, bueno, i va ser una de les proves determinants que van inclinar la balança i que van fer que els condemnessin, no?
I que el portessin a la cadira elèctrica.
Correcte.
Va haver-hi impeniments del jurat o va haver-hi impeniments de gent al voltant amb respecte que condemnar a mort aquelles dues persones era més que ultrapassar-se, diguéssim, respecte al que havia passat?
Bé, l'elecció del jurat, clar, com podeu suposar, va ser molt, molt acurada, sobretot per la part de la Fiscalia, no? La Fiscalia tenia especial interès en que totes les persones que participessin dins del jurat fossin persones que admetessin la pena capital, que admetessin que, si ells consideren culpable el matrimoni, hi hauria una pena capital, no? Però sí que és cert que en les deliberacions del jurat va haver-hi una única persona que es va mostrar contrària. No perquè pensés que el matrimoni Rosenberg fos innocent, sinó perquè no volia tindre sobre la seva consciència l'haver portat a la cadira elèctrica el que ell considerava que era la mare de dos nens petits. És a dir, els considerava culpables, però considerava que sota la seva consciència no podia cargar el fet aquest, no? David Greenglass sí que és cert que després, en posterioritat, va escriure una carta a Eisenhower dient que, sisplau, que reconsideressin tot el tema de condemnar-los a cadira elèctrica perquè ell considerava que era un càstig excessiu, etc etc. No? Però aquesta gestió, o una gestió que, per exemple, van fer els dos fills del matrimoni Rosenberg, van adreçar una carta a Eisenhower, però Eisenhower no va fer ni cas, es va rentar les mans i ell va dir que això depenia del Tribunal Suprem i que ell aquí no es volia inmiscuir I es va trencar.
Passar, eh? quan el poder executiu, el legislatiu, el judicial volen, estan molt separats.
I quan no ho estan tant.
Estan molt propers.
Estan en sintonia, però separats, que això sempre succeeix. A partir de l'execució dels Rosenberg, l'any 53, no es va aturar aquesta persecució maltissa dels espies soviètics, fossin reals o no ho fossin, i de fet això s'allargaria fins pràcticament l'arribada de Kennedy al poder a principis dels 60, vull dir que encara faltaven anys. Evidentment, els últims anys no van ser tan cruents com van ser al principi. Però el cas Rosenberg va tenir repercussió a la Unió Soviètica, també es van executar presumptes espies nord-americans allà, o va quedar com un aspecte... Quina era l'actitud dels soviètics?
El cas més significatiu que va haver-hi a la Unió Soviètica va ser el cas d'en Gary Powers. Gary Powers, que era un pilot que va ser qui estava sobrevolant la Unió Soviètica amb un avió de la CIA fotografiant totes les instal·lacions militars.
Un avió que després un grup irlandès va agafar el nom, U2.
Sí, és allò, sí, correcte. Sí. A més a més, com a curiositat us diré que en aquell moment els míssils de la Unió Soviètica no tenien capacitat per derribar els avions U2 nord-americans. I la van tindre a partir de que, mitjançant enginyeria inversa, van aconseguir una peça que és el fusible de proximitat. És una peça que portaven aquests míssils i que permetia que esclatés a una distància més o menys propera de l'avió, que ja no calia que impactés directament. No?
Sí, a partir de la peça van investigar-ho i van saber
correcte.
Com es feia. Sí.
I la peça aquesta, a l'espia que va facilitar aquesta peça a la Unió Soviètica, va ser en Julius Rosenberg.
Caram, era més important això...
Era més important aquesta peça, que va ser l'única victòria que va obtindre en Julius Rosenberg per
agir-ho
com a espia, que no pas el desenvolupament de la bomba atòmica. No?
Pere Cardona, no tenim més temps. Moltes gràcies per haver vingut. Pere Cardona és divulgador històric i autor, entre altres, d'un llibre molt interessant, Ossos, Átomos y Espías, Historias Sorprendentes de la Guerra Fría. Moltes gràcies per haver vingut a La Vanguardia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Josep Maria Soler i Sabater, les històries de la Guerra Freda realment deixen la pell freda, eh?
Sí,
és impressionant.
Però jo m'admiro amb el cas, diguem, de Cardona, per això, és a dir, parlar amb els fills del Rosenberg, que arribar-hi, correspondència, i això no es divulga, això és investigació. Després explicava de forma molt general, però això és recerca de veritat.
Això és La Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato, Marcel Navarro, Josep Lluís González i Cristina Serra.